Les dues en punt, avui és dia de partit, avui és dia de semifinal de playoff.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís amb Pau Vituri.
El dia. El Centre d'Esport Sabadell a jugar aquesta mateixa nit el bitllet per la final del Playoff Express. El premi tan llaminer, tan sucós i tan desitjat com és aquest ascens a segona divisió sembla tan proper com a la vegada llunyà. Fredament, 180 minuts separen els homes d'Antoni Hidalgo de la categoria de plata. Només 3 hores de joc. Al davant, però, el Sabadell tindrà avui un repte majúscul: eliminar tota una cultural i deportiva leonesa feta i dissenyada per pujar a segona. I una incògnita que ens passa a tots pel cap. Com estaran les cames dels jugadors arlequinats? Com hauran digerit aquests només 4 dies de recuperació abans de la semifinal i després d'un esforç físic i mental titànic com va ser el del diumenge? I més, tenint en compte que la Cultu, i no seria la millor expressió ni molt menys, però pràcticament no va suar contra el Yeclano Deportivo. Afegim-li a sobre que recupera efectius. El Ciutat de Màlaga dictarà sentència. És la penúltima parada abans del partit definitiu pel somni, un somni del qual el Sabadell no vol despertar. L'afició tampoc vol despertar i nosaltres, evidentment, aquí a Ràdio Sabadell, no volem despertar aquesta mateixa nit. Al cap i a la fi, el premi està massa a prop com per rendir-se.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb la Rocío García, avui al control tècnic, arrenquem.
Què es comenta a la recepció?
Aquest compte enrere abans del Cultu Sabadell d'aquesta nit. A menys de 8 hores ja anirem fins a Andalusia per conèixer l'última hora amb el Sergi Garcés i l'Adrián Arroyo, a qui precisament han entrevistat en les últimes hores a Grego Sierra, el central del Centre d'Esports Sabadell. Sabrem també què fa la Cultu amb el company de Ser León, Carlos Martínez. Comentarem la visita del president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, al Sabadellenc aquest matí a l'hotel de concentració d'Estepona. I a la part final del programa, els representants sabadellencs de primera i segona catalana valoren també la proposta de l'ens federatiu, precisament, dels subgrups de la pròxima temporada.
I fora de l'hotel?
El Villarreal ha fet oficial la incorporació d'Unai Emery per 3 temporades. El tècnic basc signa, com diem, per 3 anys amb l'equip groguet i torna així a la Lliga Espanyola després de passar pel Paris Saint-Germain a França i per l'Arsenal a Anglaterra. I a segona divisió segueix tota la polèmica al voltant dels 7 casos per coronavirus al Fuenlabrada. La Federació Espanyola ha obert un expedient al club madrileny després de rebre denúncies de part de diferents equips de segona i també el Consejo Superior de Deportes en les últimes hores ha carregat en un comunicat contra el mateix Fuenla per haver posat en perill, diu, la salut pública amb el seu viatge a la Corunya. I en motor, Marc Márquez ha viatjat fins a Jerez, tot i ser operat abans d'ahir només del braç. El de Cervera necessita, això sí, el vistiplau mèdic per tornar-se a pujar a la moto aquest cap de setmana al Gran Premi d'Andalusia.
I a les xarxes socials.
Ens quedem amb molts tuits dels jugadors del Centre d'Esport Sabadell abans d'aquesta prèvia de partit, com per exemple Josu Ozcoidi, segunda final, màxima il·lusió, màxima exigència, i en Mackay, que esta família de locos siga luchando hasta que no podamos más, otra final, confianza ciega en nosotros. I a Aleix Coc, al central, estamos listos para la segunda final, da igual dónde, cuándo y contra quién, siempre juntos.
De quin partit no estarem pendents?
D'una de les finals de la Preferent Valenciana per pujar a tercera divisió a 8:45, Torrent, Rayo i Vence.
Avui celebra el seu aniversari
l'exdavanter arlequinat Joan Barberà i també l'analista del Centre d'Esports des d'Estepona, des de Màlaga, Ignasi Salafranca.
Tal dia com avui, de l'any passat.
Ens quedem ara sí amb un titular del web www.radiosabadell.fm de fa tot just un any, del 23 de juliol del 2019. El Sabadell presenta a les altures Grego Sierra i Aleix Roig a l'espera de nous fitxatges. Doncs bé, avui, un any després, el central murcià és protagonista aquí a Ràdio Sabadell.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Cinc minuts tot just per sobre del punt de les 2 del migdia. Queden, per tant, 7 hores i 55 minuts perquè el Centre d'Esport Sabadell arrenqui aquesta semifinal del Playoff Express contra la Cultural Leonesa, que, com sempre, hem insistit, durant la setmana viurem en directe aquí a Ràdio Sabadell, al Sabadell en Joc, a partir de 2:15 de la nit. I, a més, insistim també un cop més amb l'àudio de Ràdio Sabadell, l'àudio de streaming, en directe.radiosabadell.fm, sincronitzat al màxim possible amb les imatges de Footers. Últimes hores, com diem, abans d'aquest partit. El Centre d'Esport Sabadell ja no és el seu hotel de concentració d'Estepona. Es troba en aquests moments a un altre hotel, en aquest cas a Màlaga, descansant, dinant segurament a hores d'ara abans del partit. Després descansaran a les seves habitacions i ens ho explicaran amb més detall, sens dubte, el Sergi Garcés i l'Adrián Arroyo, que es troben en aquest cas a Estepona. Sergi, Adri, què tal? Com esteu? Bona tarda.
Bona tarda.
Hola, bona tarda.
No vaig errat, oi?
No, no vas errat, ja ho vam explicar, l'equip s'ha aixecat avui de nou a primera hora, esmorzar, una mica de passeig i de vídeo, després han sortit cap a Màlaga i precisament a Màlaga es troben ara mateix a la capital d'aquesta Costa del Sol fent, esperem i suposem, per sobre del seu horari previst, el dinar previ al descans, una mica de berenar, sopar, i a partir d'aquí enfilar, ens deien 10 minutets, tot just, que hi ha entre l'hotel i el Ciutat de Màlaga, cap a l'estadi on aquesta nit s'ha de jugar aquesta segona eliminatòria, aquesta semifinal del Playoff Express contra la Cultural i Deportiva Leonesa.
La rutina l'únic que canvia és una mica en quant a timings respecte al que vam viure diumenge passat, simplement perquè el partit és més tard, però per la resta és la mateixa manera de fer. Aquell cop van ser uns 40-45 minuts cap al sud, cap al Algeciras, passant Gibraltar, deixant-lo enrere i arribant a un hotel que tenia al Sabadell aleshores a Algeciras per passar el dia, i recordem que aquell partit va arrencar a les 8, per tant, avui ha sortit una miqueta més tard aquí de l'hotel de concentració, a 1:15, com diu el Sergi, després d'haver vist el vídeo i fins i tot d'una visita institucional que de seguida comentarem, però traient això i traient que segurament el berenar serà més contundent del que ho va ser fa 4 dies tot just, la idea és exactament la mateixa.
No sé si heu pogut copsar també les cares dels jugadors, com van els nervis, no només als jugadors, sinó també a l'expedició, perquè, per exemple, hem pogut veure diferents vídeos que ja es troba a Màlaga, en aquest cas també el conseller Àxel Torres, per exemple, l'hem vist al costat del Bruno Batlle, una expedició que també, en quant a nombre, va creixent.
Sí, home, va creixent perquè a mesura que van passant els dies cada cop més gent es va desplaçant. Hem de dir que avui no hi haurà aquesta representació institucional per part de l'Ajuntament de Sabadell. El passat diumenge sí que hi havia la regidora d'Esports, la Laura Reyes. Avui no hi haurà aquesta representació. Per contra, doncs, es compensa, en certa manera, anem a dir-ho així, amb la presència dels consellers, tant de l'Àxel Torres com de la vicepresidenta, l'Anna Navés, que també hi seran aquest vespre. Les cares, Adri, una mica de tot. Gairebé tens el que viu amb una certa normalitat, el que ho porta i ho exterioritza encara més aquesta suposada normalitat, i el que té aquell puntet de tensió a la mirada de saber la importància, evident importància, que hi ha l'enfrontament d'aquesta nit.
Però es nota, el canvi de cares, això és veritat, perquè no diré eufòria, però sí que dilluns al matí, després d'haver passat, l'ambient era com molt més relaxat, de dir, buf, de la que ens vam lliurar ahir, ja hem passat el primer tall i encara ens queden 3 dies, 4 per endavant per recuperar cames i pensar en la Cultural Leonesa, que no pas aquest matí, que a l'hora d'esmorzar, per exemple, doncs, com diu el Sergi, no? Hi havia gent, sobretot els més experimentats, que sí que intentaven naturalitzar al màxim les hores prèvies del que és aquest partit, aquesta finalíssima, tot i que sigui semifinal encara, i, home, no tots, no? Perquè això va amb el caràcter, però sí que vèiem a gent que estava una miqueta més del normal dins d'una bombolla, ja concentrats en el que havien de trobar-se a la tarda, o sigui que al final sí que es nota una mica més, fins i tot amb el tipus de pregunta que et llences, en una banda i en l'altra, de què, com portes els nervis, ens farà llarga la tarda avui, o sigui que al final sí que es nota, es palpa aquesta calma tensa, tot i que al final, com diem, doncs, són moltes hores i cadascú porta la seva manera.
I fèiem aquesta reflexió abans també, més freda, no? Al final t'hi pares a pensar i penses, és que estàs a 180 minuts de segona divisió, però clar, a la vegada, per l'altre vessant, per l'altre cantó, tens un partit, un partidàs d'una dificultat màxima pràcticament contra la Cultural Leonesa, i evidentment, si després passes aquest partit, 3 dies per recuperar-te i una final que és a vida o mort. Per tant, d'una banda pots pensar, sí, ho tens molt a prop, i de l'altra, espera, que potser no està tan a prop, no?
Avui, Sergi, fèiem broma per aquí que potser no estem a 180 minuts, potser estem a 240, no? Veient com va anar la primera.
No, no, i que
sisplau,
fins
no,
i tot no direm... De moment encara no direm el nom d'aquí per si de cas, perquè queden moltes hores, com apuntaves tu, Pau, al principi de l'hotel per l'hora del partit, però hi ha qui demanava patir i gaudir de la mateixa manera que es va patir i gaudir el diumenge passat. Per tant... Així queda dit que algú no veuria tan malament això de sumar-li 120 minuts més al cos.
Home, si això ha de servir per passar ronda, mal ens pesi, però jo crec que està més que assignat. Però vaja, ho hem anat parlant també aquests dies. Després coneixerem també com estan els ànims a l'expedició de l'equip culturalista. Però vaja, partit de dificultat màxima per molts factors, no?, que hem comentat, per plantilla del rival, vosaltres que l'heu pogut analitzar més en les últimes hores, per exigència del partit de la primera ronda, per tot plegat, un repte d'aquells difícils on probablement el Sabadell en el partit d'avui surti amb aquesta etiqueta que ara s'està posant molt de moda també en anglès amb aquesta paraula underdog, de no tenir favoritisme.
Jo, a risc d'equivocar-me, per mi continua sent l'últim gallet que queda en competició i no vull menystenir cap dels altres rivals que queden i que es podria trobar al centre d'esport Sabadell en una hipotètica final, però insisteixo, em fa més respecte, no diré por, però em fa més respecte a aquesta cultural i deportiva...
Badajoz, no? Potser també
és un perfil similar. Que Badajoz, sí. I que Castellón i Atlètic Balears, eh?
Per potencial econòmic estarien allà, sí.
Penya Deportiva, etcètera. No em diguis per què, no tinc tampoc cap element més que el nas, eh? Allò, el tuf que et desprèn la història. Per mi, el Sabadell, en aquest sentit, li està tocant fer un camí complicadíssim. Primer, amb l'Atlético de Madrid B i ara amb la Cultural i Deportiva Leonesa, insisteixo, sense menys tenir cap dels rivals que hi ha a la resta d'aparellaments o cap dels equips que, hipotèticament, tant de bo, es creuin o s'hagin de creuar amb el Sabadell en aquesta, insisteixo i reitero, hipotètica final de diumenge.
I és cert que, ara que comentàvem una miqueta de camins, el Yeclano Deportivo ha fet una molt bona temporada i s'ha colat per sorpresa general aquí en els play-off, però no té el potencial per mi que tenia l'Atlético de Madrid. Bé, dit això, el partit va ser relativament còmoda per la Cultural Leonesa, però recordem que el descans anaven 1-1, i que el conjunt de Lleó s'avança relativament ràpid a Equador de la primera meitat amb un error majúscul de la defensa del Yeclano que habilita el davanter de la Culto perquè fes el primer, però que el mateix defensa que l'havia pifiat dos minuts abans, després a la sortida d'un córner, empata pel Yeclano. Per tant, durant tota la primera meitat, la Culto només està dos minuts per davant en el marcador, i és cert que entre el 49 i el 52 fan dos gols ràpids, un penal polèmic i després una altra pífia pràcticament calcada a la del primer gol, que llavors sí que permet encarrilar el partit i jugar més còmodament o jugar una miqueta amb el marcador. I per tant sí que us compro que l'última mitja hora de partit ja és més d'administrar l'avantatge, de poder jugar amb el marcador, etc, i que t'estalvies el patiment que va tenir el Sabadell. Però clar, el que deia Antonio Delguay també, crec que ho vam poder escoltar, que al final el descans tampoc les tenia totes, ni la Cultural ni la gent de la Culto, que seria un desenllaç com el que va ser.
Recordem que també estarem pendents a la mateixa hora al Sabadell en joc del partit entre el Castellón i la Penya Deportiva. No sé si de les quatre eliminatòries. Recordem que aquesta juga a la Rosaleda. A les 8 es juga l'Atlètic Balears Cornellà, el Municipal Antonio Lorenzo Cuevas, i a les 8 també el Barça B, Badajoz, al Nuevo Mirador. No sé si us sembla també per analitzar, en certa manera, ara que parlàvem de desequilibris o d'exigències entre rivals, no sé si aquesta eliminatòria entre el Castellón i la Penya Deportiva us sembla també, que després compta, la més desnivellada en aquest cas.
Que li preguntin al Marbella.
Jo per mi ho és, més enllà del resultat que porta la Penya Deportiva i el seu potencial, per mi, si he de dir, de les quatre, no marco la diferència, Pau, entre en quin grau de fàcil o difícil hi ha una i una altra, però per mi és evident que de les quatre és la teòricament més desequilibrada. De fet, la nostra, dintre de que potser veig la Cultural i Deportiva un puntet només, per sobre del Sabadell, veig un Badajoz-Barça molt equilibrat, molt, i en el cas de l'Atlètic Balears Cornellà m'atreveixo a dir, per sensacions i també una mica pel que em diu el nas, que posaria el quart per davant del primer, posaria el Cornellà un puntet per sobre de l'Atlètic Balears. En quant a aquest Castellón Penya Deportiva, la lògica, la teoria, diu que el Castellón és superior a la Penya Deportiva, com diu l'Adri, al tanto amb aquesta Penya Deportiva, que sembla un equip modest, i ho és, que s'ha ficat aquí com qui no vol la cosa, i segurament és així, però que ha fet un tros de temporada en un grup on realment els tres balears han marcat la pauta juntament amb l'Atlético de Madrid i estaven còmodament, anem a dir-ho així, a diferència del Yeclano, còmodament situats en aquesta zona de privilegi.
I que analitzàvem dades que ens feien arribar des de diferents clubs d'allò que li diuen ara Big Data, de l'estadística aplicada al món del futbol, i aquestes xifres el que deien és que es preveuen un cop més creuaments realment molt, molt, molt equilibrats, o sigui, molt, molt igualats. Estic amb el Sergi, que potser veig l'Atlètic Balears Cornellà i el Barça B Badajoz com els dos duels més igualats sobre el paper, i fins i tot si agafem com a referència, que a vegades serveix per allò que dèieu abans del favoritisme, les cases d'apostes, jo no sé si és pel fet del 4-1 de la primera eliminatòria respecte pròrroga penals i al final patiment extra per acabar passant ronda del Sabadell, si és per la classificació, perquè recordem que el Sabadell va ser tercer i la Cultu segona, encara que amb els mateixos punts, o pel que sigui, però gairebé totes les cases d'apostes donen clarament com a favorit al conjunt d'aire, i per tant el Sabadell és el que té millor quota perquè entén la casa d'apostes en qüestió que és el que ho té més difícil per poder passar ronda.
Ho hem dit més d'un cop, també en els últims dies, que al final el Sabadell parteix o ha partit en aquest playoff express com a tercer, però com un fals tercer, probablement, i una de les dades que així ho demostren és precisament la xifra de punts, la mateixa 49 punts que la Cultural Leonesa, a més amb les mateixes 14 victòries, els mateixos 7 empats i les mateixes 7 de derrotes. No sé, Sergi, Adri, què us diu el nas respecte al possible 11 que pugui treure avui Antonio Hidalgo, tenint en compte que ja va haver-hi partit 4 dies enrere, que molts jugadors van acumular aquests 120 minuts d'esforç físic. Preveieu algun canvi? No preveieu algun canvi? Què us diu el nas?
A mi el nas em diu que, malgrat la roda de premsa d'Antonio Hidalgo, on deia que no tancava aquesta porta, no veurem una revolució respecte a l'11 del diumenge. Alguna possible rotació? No l'acabo de veure, sincerament. Si penso en l'11 que va jugar el diumenge, tampoc no l'acabo de veure, i potser, Adri, per posar-li un petit interrogant, més enllà del que passi pel cap d'Antonio Hidalgo, que al final serà el que decidirà, saber si Néstor Querol, difícil, perquè no va jugar ni un sol minut contra el conjunt de l'Atlético de Madrid B, tot i que s'ha entrenat amb certa normalitat, per no dir amb absoluta normalitat, aquests últims dies, potser per l'únic interrogant és si Néstor Querol està per jugar d'inici o si per reservar-lo i que pugui jugar avui sí alguns minuts.
Sí, estic d'acord amb tu, no només amb Néstor Querol, sinó en general en la figura de la mitja punta, no? Que és on segurament hi ha hagut més ball, perquè, per exemple, penso en els dos pivots, Adri Cuevas va ser substituït, Àngel Martínez sí que va jugar els 120 minuts, i un dels mitges puntes és el que pot ser el recanvi d'un dels dos, com és Xavi Boniquet. Per tant, posats a fer alguna rotació, fins i tot podria passar per aquí, no? Si Boniquet canvia la seva posició, si Néstor entra, si Aaron cau, o sigui que al final, com diu el Sergi, no podent anar als entrenaments, estem parlant absolutament per parlar amb els números sobre la taula del que s'ha jugat fins ara. També afegeix un bon matís: si es van fer canvis pensant en que la cosa duraria 90 minuts, els jugadors que van entrar a la segona meitat es van carregar també de mitja hora extra, més els penals, en tot el que comporta jugar amb aquella tensió a les cames. O sigui que al final, si algú va jugar 60 minuts i el següent va entrar amb la idea de mitja hora i ja està, l'esforç realment és el mateix, perquè són 30 minuts més la pròrroga sencera. Per tant, estic en la línia del que dèieu ara, pocs canvis, per no dir-ne cap, i si hi ha algun, bé, potser després Antonio Hidalgo s'acaba sorprenent, no? Però jo apuntaria mig del camp, mitja punta, aquesta posició intermitja.
Tiro de memòria, però juraria ara que al Sabadell li va faltar fer un canvi el diumenge. En va fer una a la pròrroga, però en va malgastar, en aquest cas, un durant els 90 minuts. Avui seria més probable, en teoria, sobre el paper, veure més homes de refresc, però bé, veurem
o
com...
No.
O no, sí, veurem no, com, veure no. Com avança la cosa, però sobre el paper...
Sí, al final... Sí, hem vist, perdona Pau, durant les eliminatòries, gent com l'Atlètic Balears, que s'ha menjat uns quants canvis.
Sí, no, allò va ser... flagrant, perquè crec que en va fer 3, diria, durant sí, tots els 5 minuts.
És una possibilitat que et donen, allò de tenir més canvis, però si tu creus que el que ha d'entrar des de la banqueta no millorarà el que tens al camp, tampoc t'obliguen, eh? O sigui, a primera divisió sí, molts partits aquestes jornades que no necessàriament han de cremar els 5 canvis.
No, evidentment. Aquí sobretot has d'agafar l'argument de ser un playoff a 3 partits en 8 dies i que vens sense ritme competitiu. Per tant, tens aquesta arma que en teoria t'ha de servir per alleujar els efectes que et pugui provocar la càrrega de minuts. Però bé, aquí cada entrenador ho gestiona com ho creu convenient. Hem tingut un protagonista més en les últimes hores, no? Abans de partir cap a Màlaga.
Senyor protagonista, Grego Sierra, un central que ha estat indiscutible pràcticament als esquemes d'Antonio Hidalgo, central esquerrà, amb aquesta figura dels tres centrals, un home que està sent gairebé indiscutible en aquesta posició, que treu la pilota des del darrere, que està bé quan toca defensar i que, tot i que va fallar un penal, recordem-ho, contra l'Atlético de Madrid B, doncs també va fer un bon partit. En línia general, tothom ho va fer, de fet, contra el conjunt matalassí. Com comentes, Pau, just abans de marxar cap a Màlaga, d'enfilar aquests 70-73 quilòmetres que hi ha entre aquest hotel de concentració del Sabadell i el Ciutat de Màlaga, o la ciutat de Màlaga en general, vaja, hem pogut xerrar una estona amb el Murcia de tot una mica.
Doncs escoltem aquesta entrevista que ha fet l'Adrián Arroyo en les últimes hores amb el central del Centre d'Esports Sabadell, que va ser titular, evidentment, contra l'Atlético de Madrid B, Grego Sierra.
Dia de partit avui, de la segona eliminatòria, i estem encara a l'hotel de concentració del Centre d'Esports abans marxi cap a Màlaga amb un dels centrals de l'equip, Grego Sierra. Què tal, com estàs?
Què tal, muy bien.
Llega la hora de la verdad por segunda vez, esperemos que de tres, ¿no?
Sí, bueno, llega el día, ¿no? Creo que estamos más que preparados y bueno, deseando que empiece el partido.
Habéis visto ya todos los informes, todos los vídeos que os han preparado de la cultura leonesa. ¿Qué os parece como rival?
Nada, un rival de mucha categoría, un rival con muy buenos jugadores y bueno, yo creo que en esta situación no te puede esperar otra cosa. Al final, si queremos conseguir el objetivo, creo que tenemos que estar preparados para todo y bueno, va a ser un rival duro.
El perfil de equipo por eso muy diferente, ¿no? Del Atlético de Madrid B, en el sentido de que uno era un filial con todo lo que ello comporta, gente joven, gente de calidad, etcétera. En el caso de la Cultural es un equipo que a principios de temporada, seguramente, si miráramos las apuestas, lo situaban seguro entre los candidatos a ascender de los 4 grupos.
Sí, un equipo, ya te digo, conformado para subir, con jugadores también de mucha calidad y bueno, jugadores que han tenido experiencia larga en superior categoría y bueno, ya te digo, preparados para todo y vamos, y estamos más que capacitados de sobra para poder superarle.
En el postpartido, Nacho Fernández, el entrenador de Atlético B, dijo que si afrontaban el partido contra el Sabadell a tumba abierta, tenían las de perder por la calidad que tenéis vosotros. No sé si esperas un guión de partido más o menos parecido de la Cultural o cómo prevés que sea.
Bueno, veremos, ¿no? Veremos si nos vienen a buscar arriba, veremos si nos esperan en tres cuartos, no sabemos lo que harán ellos, pero bueno, ya te digo que por suerte creo que somos un equipo que se sabe adaptar bien a las diferentes situaciones de juego y creo que es una de nuestras virtudes y tendremos que estar a nuestro 100% para que así sea en este partido también.
De hecho, contra el Atlético B ya os vimos a los centrales y a ti en concreto que cuando os dejaban os incorporabais también, ¿no? En ese sentido, hubo momentos que sí que presionaban la salida muy arriba, pero cuando no, incluso cuando te dejaban libertad, para adelante.
Sí, bueno, ellos hubieron muchas situaciones en las que nos estuvieron esperando mucho atrás, tapaban líneas de pase y bueno, ahí pues hay situaciones en las que se te puede dar la posibilidad de salir en conducción y es la forma de superar sus líneas y bueno, veremos, ¿no? Veremos si nos esperan, si nos aprietan arriba, la verdad que estamos preparados para todo y ya te digo, con todos los sentidos puestos en el partido para poder adaptarnos a lo que nos encontremos.
Se jugó el domingo con prórroga y penaltis y un nervio, un sufrimiento brutal. La Cultu también, pero con 90 minutos y resuelto con un marcador más o menos holgado. ¿Eso tiene alguna incidencia de cara al partido de hoy o cómo lo prevés? En el tema físico, sobre todo, me refiero.
Bueno, no creo que tenga gran incidencia, hombre. Es cierto que al final llevamos 30 minutos más en las piernas, ¿no? Y como dices, todo el sufrimiento que pasamos, pero bueno, creo que tenemos que ser inteligentes, tenemos que saber utilizarlo para nosotros, a nuestro favor y bueno, también yo creo que cuando está en una situación así tan límite que hay momentos por los que en un partido en el que creo que fuimos superiores te ves con posibilidades de quedarte fuera, pues ahí cuando se te ponen las orejas tiesas, ¿no? Por así decirlo, y apretan más que nunca y espero que nos pueda servir positivamente y ya te digo, convencido de que el equipo está al 100%.
También con esa sensación de haber superado ya una bola de partido, ¿no? Que supongo que eso, ya no en lo físico, sino en lo anímico, en lo psicológico, cuando te has visto incluso en la tanda de penaltis que se te complicaba el panorama y superas esas situaciones como un refuerzo de moral.
Hombre, al final es como te he dicho, ¿no? Te ves con posibilidades después de 90 minutos en los que fuimos superiores y te ves con opciones te entra ese miedo, ¿no? De que te puedes quedar fuera y yo creo que ahí te das cuenta de que esto no es un partido, no es un partido cualquiera, no es un partido que al final uno de los dos se va a la calle y es así, hay que entenderlo, hay que aceptarlo y es que para que nos sirva para dar nuestro 100%. Y yo creo que dando nuestro 100% al final, pues pase lo que pase, no te puedo exigir más.
Habéis visto el partido, me imagino, contra el Yeclano de la Cultural. Al final, como defensa, supongo que se dan situaciones en ese partido que no son muy habituales, ¿no? En un playoff o en la liga en general, errores casi no forzados que se dicen en el tenis que condicionaron y mucho el desarrollo del partido por parte de la defensa del Yeclano.
Sí, bueno, fue un partido que hubieron bastantes errores, pero ya te digo, al final... También a lo mejor provocados, ¿no? Provocados por la Cultural, fueron situaciones en las que estaban un poquito apretados. Sí es cierto que son dos pases atrás del portero, por ejemplo, ¿no? Un penalti a lo mejor un poco dudoso, ¿no? Tampoco es muy, muy claro, pero bueno, es que al final es esto, ¿no? Va de detalle y a nosotros nos pasó contra Atlético de Madrid. Comete dos errores y son ocasiones de gol y creo que tendremos que tratar de reducir esos errores al mínimo y por supuesto tratar de provocar que ellos los cometan.
Con una plantilla como la suya, quedarse con una individualidad o con un jugador en concreto quizá no sea del todo justo, pero siendo además tu central, Dioni, jugador que no tenemos que descubrir ahora, ¿no? No sé si caerá mucho por tu zona o no, pero el punta de la Cultural, un jugador que ha estado en el extranjero, un jugador que ha metido goles con diferentes equipos, un jugador de aquellos contrastados en la categoría.
Sí, yo creo que no solo él, ¿no? Yo creo que llevan una gran plantilla, como hemos hablado, una plantilla configurada para conseguir ese ascenso. Pero bueno, ya te digo que nosotros también llevamos un gran equipo y tenemos claro cuáles son nuestras virtudes y es lo que buscaremos, ¿no? Tratar de explotarlas para reducir las suyas.
El partido es a las 10 de la noche, por cierto, hoy. No sé si es de aquellos días que se hacen largos esperando, si hay nervios para que llegue ya. ¿Cómo vivisteis el día de Algeciras, que se jugaba 2 horas antes? Si se hace largo o no, esa experiencia que ya tenéis previa de un partido que te juegas mucho y que parece que no llega nunca a la hora, ¿no? Del inicio.
Yo creo que en estos momentos es cuando más tranquilo tiene que estar uno, ¿no? Yo creo que tienes que afrontar el partido desde la tranquilidad, teniendo confianza en lo que hacemos, sabiendo que el haber hecho tan bien las cosas nos ha llevado a estar en esta situación y que ya te digo, tranquilidad. Sí es cierto que se te hace largo porque a última hora de la noche tampoco estás acostumbrado a jugar a esa hora habitualmente, pero ya te digo, más allá de nosotros... Como sabéis, somos una gran familia, pasamos mucho rato juntos y disfrutando, riendo y esperando que llegue con mucho deseo.
Diría que tienes a la familia por aquí, ¿puede ser?
Sí, han venido para acá.
¿De vacaciones? O porque me imagino que la situación sería curiosa el otro día, ¿no? Va de sufrimiento para tu familia el no poder entrar al campo y además tal y como se dio el partido, ¿cómo lo vivieron ellos?
Bueno, ellos, a ver, se han venido para acá como excusa, ¿no? De que nosotros estamos jugando en el playoff, pues se han venido a pasar 15 días y bueno, pues ellos estaban por los aledaños del estadio y viendo el partido en el móvil y, por supuesto, sufriendo mucho. Además, mi madre lo sufre mucho y bueno, ya te digo, lo sufrieron mucho, pero estaban muy contentos de que consiguiéramos el pase.
¿Te dijeron algo de la tanda de penaltis luego, no?
Bueno, mi padre me dijo algo, pero nada, al final hay que entender que... Y yo lo tengo claro, ¿no? Que al final en una tanda de penaltis pues puede pasar, ¿no? Que el portero pues te la adivine... Que a lo mejor no lo tires todo lo bien que te gustaría y son situaciones que al final te expones en una tanda de penaltis. Por suerte, pues mira, quedan anécdotas porque no sirvió para caer eliminado y ya te digo, eso está más que superado y a pensar en el partido de hoy.
¿Y has hablado con ellos? ¿Hoy van a Málaga también o...?
Sí, ellos van a estar por allí 100%.
Y ya acabo con esto. La maleta, ahora os vais para Málaga para descansar en la misma ciudad donde se jugará. Se juega a las 10 de la noche. Ojalá que a las 12, y si tiene que ser a las 12 y media, 1 menos cuarto, pero con la clasificación en el bolsillo. Pero supongo que es una sensación extraña de dejar este hotel y decir, quizá de aquí a unas horas me voy o quizá me quedo 3 días más, ¿no? Ojalá que tengamos que quedarnos aquí unas cuantas horas y días más.
Bueno, nosotros estamos convencidos de que nos vamos a quedar aquí. Hemos hecho la maleta para estar aquí todo el tiempo posible y vamos, es por lo que vamos a pelear y ahora mismo en nuestra cabeza no entra otra cosa.
Gregor Sierra, central del Sabadell, suerte esta noche.
Muy bien, muchas gracias.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Dos quarts de tres de la tarda en directe aquí a Ràdio Sabadell, després d'escoltar Sergi Adri aquesta entrevista amb Grego Sierra, insistim, un dels pilars bàsics del Centre d'Esport Sabadell, també un home, repassant una mica també les xifres, les estadístiques, dels qui més es carreguen aquesta temporada de targetes al Centre d'Esport Sabadell. Ara també tiro de memòria, però diria que l'altre dia va ser el primer que la va veure.
Sí, no, passa de la mitja hora, no?
Sí, correcte, és un dels jugadors, també és veritat que per la seva posició ja té aquest punt de tendència natural a que sigui així, però bé, dintre de tot, la part bona del sistema de competició del playoff, com hem anat repetint al llarg de tots aquests dies i setmanes prèvies, Pau, és que el fet de no acumular, de no arrossegar les targetes del que ha estat la lliga regular, més enllà d'aquelles sancions que ja estaven establertes i que s'havien de complir, fa que tothom comenci de zero, per tant, no ha d'haver-hi cap problema, tret de que hi hagués qualsevol incidència en forma de doble targeta o d'expulsió que afecti a cap dels jugadors que estan encara en competició de cara, no només al partit d'avui, sinó sobretot pensant ja en aquestes hipotètiques dues finals que hi ha diumenge.
L'única expulsió que hi ha hagut en tot el playoff és Osama, que ara deu estar preocupat sent ja nou jugador de segona A per aquella vermella. Va complicar el panorama del Logroñés, però al final, mira, l'únic expulsat no té conseqüències tampoc en forma de sanció. Què us sembla el tema dels pares de Grego Sierra, igual que els de Joshua Coidi? O sigui, vaig patir jo dins de l'estadi veient el partit, ni t'explico tenir un fill jugant aquest partit i tu a la porta, eh?
I amb una circumstància, que la bateria del cotxe et deixi tirat a l'últim segon i no va...
De mòbil.
Sí, i es van quedar, què he dit, del cotxe?
Del cotxe,
del mòbil.
És que estava pensant, dic, ostres, pobra gent, no, o sigui, es van quedar sense mòbil i sense cotxe.
Com estaven dintre del cotxe, ara m'ha vingut la imatge del cotxe, suposo que això és el que m'ha complicat. Sí, van quedar sense la bateria en els últims minuts i ja la tanda de penals, per tant. Encara afegeix-li més patiment a tota la pel·lícula. Ja ens deia Grego, li explicava a l'Adri, que la seva mare pateix molt durant els partits, doncs imagina quedar-te a sobre gairebé a cegues i sort a l'hora de seguir un partit d'aquestes característiques.
Detall maco, eh? En qualsevol cas de les famílies, està a prop també dels seus fills, moments complicats, evidentment, i sense poder accedir als estadis. Voleu saber també què estan fent els jugadors de la Cultural a aquesta hora?
I tant.
Sí, home, i tant.
Doncs no marxeu, no tanqueu la paradeta encara, perquè anem a conèixer què està fent la plantilla de la Cultura a aquesta hora. Y para Perú, saludemos al compañero de Radio León, Cadena SER, Carlos Martínez. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Sabadell.
Pues esta pregunta que nos hacíamos ahora, ¿qué está haciendo la Cultural Leonesa a las 2:33?
Pues en estos momentos la Cultural y Deportiva Leonesa está concentrada en el Hotel Meliá Marbella, donde llegaba hace aproximadamente 10 días. Es hora de comer, de descansar un poco, luego a ver charla técnica por parte del técnico José Manuel Aira, sesión de vídeo y directamente al estadio Ciudad de Málaga para a partir de las 10 afrontar ese vital partido contra el Sabadell donde solo puede quedar uno.
¿En qué momento de moral podemos encontrar a esta Cultu tras el inicio convincente? Vamos a ponerle esta etiqueta contra el Yeclano por 4-1.
Bueno, vamos a ver, la Cultural y Deportiva Leonesa es un proyecto que está hecho única y exclusivamente para ascender. Por lo tanto, hasta el momento, el equipo entrenado por José Manuel Aira no ha hecho absolutamente nada que no estuviera previsto en los guiones iniciales. Sí que es cierto que esa victoria por 4-1 contra el Yeclano nos consta que ha dado una moral muy importante dentro del vestuario culturalista, pero también es cierto que hay que analizar un poco el partido con frialdad. La primera parte fue bastante igualada. Sí que es cierto que en la segunda, a raíz de un cambio táctico que introduce Aira, el equipo cambia y de los 4 goles que encaja el Yeclano, 3 fueron perfectamente evitables, 2 en 2 claros errores defensivos del equipo murciano y otro en un penalti tan claro como innecesario. Por lo tanto, la Cultural es consciente de que el partido de esta noche contra el Sabadell va a ser totalmente diferente, pero sí que es verdad que ganar en el primer partido, ganar 4-1, pues nada, un subidón de moral al equipo leonés.
Para los aficionados del Sabadell que evidentemente no están tan acostumbrados a ver partidos de la Cultu, que simplemente ven estos partidos del grupo 3 y no los del grupo 2, ¿cómo es esta Cultu? ¿Qué planteamiento puede o podemos ver de vuestro equipo, de la Cultural Leonesa esta noche?
Bueno, la Cultural es un equipo que sobre todo destaca por la velocidad en las bandas, ¿no? Y además, de cara al partido de esta tarde, José Manuel Aira recupera un hombre muy importante, como es el caso del belga Andy Caguaya, que en el primer partido contra el Yeclano estaba sancionado. A José Manuel Aira lo que más le gusta y lo que más le preocupa es que su portería esté a cero. Es un entrenador eminentemente defensivo, que prima el aspecto defensivo o crecer desde la defensa para conseguir los objetivos en ataque. No es un equipo que haga un fútbol vistoso, sino que es un equipo muy sólido, muy recio, intentando siempre dejar la portería a cero y a partir de ese momento crecer. Y en ese intento de crecer desde la portería a cero, como os estoy comentando, es muy importante la velocidad que desde las bandas dan dos hombres como Andy Caguaya, el belga, o como Dani Pichín, el madrileño, que el año pasado, sin ir más lejos, conseguía el ascenso con la Ponferradina. Y para rematar este potencial ofensivo de las bandas, pues tiene dos delanteros de mucha garantía, como es el caso de Héctor y sobre todo del malagueño Diony Villalba. Luego en defensa hay dos hombres importantes que dan mucha solidaridad, mucha claridad a la defensa culturalista, como es el caso de Héctor Rodas, es jugador del Levante y del Betis en primera división, y de Iván González.
Me has quitado algunos nombres también que justo te iba a comentar. Has hablado de Andy Caguaya, uno de los jugadores que estaba sancionado. Le preguntaba a Sergi y a Adri antes que le decían en este caso sus predicciones, su nariz respecto al posible once del Sabadell, respecto al posible once de la Cultu. Carlos, sobre todo teniendo en cuenta los sancionados, hay opciones de, o los que jugadores que estaban sancionados contra el Yeclano, hay opciones de ver a los Caguaya, Gudiño, Rodas, etcétera.
Vamos a ver, yo creo que Gudiño no va a entrar en el once inicial, pero yo estoy prácticamente convencido de que Héctor Rodas y Andy Caguaya sí que van a estar en ese once de salida en el Ciudad de Málaga contra el Sabadell. Leandro es el portero, indiscutible. Los laterales son para Aitor y para Julen Castañeda. Por ejemplo, en el partido contra el Yeclano, en ese lateral izquierdo, fue titular Samu Araujo, propiciado también un poco por las sanciones que tenía el equipo, pero teniendo en cuenta cómo tiene el partido planteado en su cabeza José Manuel Aira, yo creo que va a ser titular Julen Castañeda, por una sencilla razón, porque es un lateral zurdo mucho más defensivo que Samu Araujo. Como os comentaba, la defensa en el centro para Rodas y para Van. Por delante, Alfonso y Eric Montes, quiere meter músculo en el partido contra el Sabadell José Manuel Aira. Las bandas van a ser para Andy Caguaya y Dani Pichín. También podría tener posibilidades en esa banda en vez de Pichín Juan Carlos Menudo, y la punta de ataque, en eso no hay duda, va a ser para Héctor y para Ioli.
Pues sin duda una buena radiografía de lo que es esta Cultural Leonesa, de lo que se va a encontrar el Sentadas por Sabadell esta noche. Compañero de Radio León, Cadena SER, Carlos Martínez, un abrazo y suerte también esta noche, que vaya muy bien el trabajo.
Muchas gracias y ganen mejor.
És el moment de continuar cap endavant. Moltes coses seran diferents. D'altres no ho canviaran. Fa més de 130 anys vam néixer com un banc d'empreses. Per empreses. Per acompanyar-les amb el compromís continu dels nostres gestors. Ser amb els que creen ocupació. I aquest és el seu moment. Una empresa és els seus treballadors. I l'economia d'un país, la suma de les seves empreses. És el moment de les empreses. Sabadell, sé on siguis.
A Curvas entrenem a tot tipus de dones. Dones treballadores, mestresses de casa, mares, germanes, companyes. Uneix-te a la revolució del benestar després del confinament amb Curvas Sabadell. 30 minuts d'exercici dissenyats per tu. Posa't forta i sana amb nosaltres. Gimnàs femení Curvas.
Quins són els records més dolços? Els de l'estiu? I les fruites més dolces i saboroses? Les nostres. A Matlleu Origen som trending dolcing de la temporada amb els albercocs, préssecs, paraguaians, cireres... Més dolces i de collita pròpia. Troba-les a les nostres botigues a Matlleu Origen de Sabadell.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banco Sabadell, amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Minuts i arribarem al punt de les 3 de la tarda en directe a l'Hotel Suís d'avui dijous 23 de juliol del 2020, dia de semifinal de playoff entre la Cultu i el Sabadell a partir de les 10, recordem, des de mitja hora abans, en directe al Sabadell en joc de Ràdio Sabadell. Ho ha comentat l'Adrián Arroyo des del principi del programa, des de l'hotel de concentració d'Estepona. Avui, Sergi, Adri, hi ha hagut visita institucional, en aquest cas a l'hotel del Centre d'Esport Sabadell.
Així és, ho comentava l'Adri al principi, i ha estat en aquest impàs entre la sessió de vídeo que han fet els jugadors i la sortida d'aquesta expedició arlequinada des d'aquí, des de l'hotel de concentració d'Estepona fins a la capital, fins a Màlaga, que és on, com hem explicat al principi també, on estaven dinant i ara ja descansant. Ha vingut el president de la Federació Catalana de Futbol, recordem-ho també, perquè algú ens feia aquest apunt ja més que repetit, expresident del Centre d'Esport Sabadell, i per posar-li un punt de morbo a la història, tot i que insistim que ha vingut Adri com a president de la Federació Catalana de Futbol, vicepresident també de la Federació Espanyola de Futbol.
Per un moment pensava que anaves a dir que per posar-li una mica més de picant, l'últim president del Sabadell que es va carregar la Cultu en un playoff.
Correcte, així és, i així ho ha comentat, com ara segur que escoltarem.
Per provocar, en certa manera, també el personal. Per les imatges que hem vist també al Twitter de Ràdio Sabadell, salutació en aquest cas al hall de l'hotel amb tota la plantilla, amb el tècnic Antonio Hidalgo i també amb la directiva del Centre d'Esports.
De fet, estaven fent sessió de vídeo i, per tant, la primera trobada ha estat amb el conseller Axel Torres, també amb el director general, amb el Bruno Batlle, i després és cert que s'ha anat sumant el cos tècnic, la plantilla, quan ja enfilaven des de la zona de la sala que tenen reservada pel Sabadell per visionar tot el que tenen preparat de material, cap a l'autocar directament. Per tant, les motxilles dels jugadors ja estaven a l'autobús, ja havien deixat les seves habitacions feia mitja hora, havien vist l'últim vídeo i, mentre xerraven els diferents directius, perquè no ha vingut tampoc sol Joan Soteres amb la representació institucional del Centre d'Esport Sabadell, recordem, sense Esteve Calzada, que avui no estava aquí, que esperava l'equip ja directament a Màlaga, doncs s'hi han sumat després de camí a l'autocar per desplaçar-se cap a la capital malaguenya els jugadors i els tècnics.
Deixa'm que digui, Pau, ja que ens hi posem, que hi havia un altre sabadellenc en aquesta delegació de la Federació Catalana de Futbol, que ja el vam veure diumenge passat sent el cap d'expedició de la Federació o representant de la Federació en el partit del Sabadell, com és l'exdirectiu també i ara tresorer de la Federació Catalana, Miquel Sallarès.
Curiós també el desplaçament de la Federació Catalana, perquè amb això dels dos torns de les 8 i de les 10 avui hi ha un cotxe que haurà d'anar fletxat d'un camp a l'altre,
sí.
Sergi?
Sí, primer van a veure el partit del Cornellà, per cert, per tant, avui es queden sense la presència del president de la Federació els jugadors del Futbol Club Barcelona B en el seu partit contra el Badajoz. Sí que hi serà Joan Soteres en aquest Atlètic Balears a Unió Esportiva Cornellà, i d'aquí fins i tot, ja li preguntam, en cas de pròrroga, no, en cas de pròrroga...
Ja ho saben ells.
L'expedició del Cornellà ja sap que, malauradament, no ens quedarem ni a la pròrroga ni als penals, que anirem, com diu l'Adri, fletxats, perquè s'han de desplaçar. Estem parlant de gairebé una cinquantena, seixantena de quilòmetres.
Arribarà al
que... Sí, entre la distància que hi ha entre Marbella i Màlaga, que per molt que li apretis, crec, hi ha una estoneta bona.
Crec que eren 73, diria, des d'aquí, des de l'hotel, des de Marbella estaríem parlant d'uns 60, o sigui que 35-40 minuts no pots baixar d'aquí, vaja.
Doncs tindrem també la presència a la llotja del president de la Catalana, Joan Soteres, expresident del Centre d'Esport Sabadell, evidentment també avui al Ciutat de Màlaga. M'acomiado de vosaltres, Sergi, Adri, abans d'escoltar el Joan Soteres, perquè agafeu també forces, aneu a dinar, a descansar, i cuideu la veu també, perquè aquest vespre, aquesta nit, millor dit, ens hem d'escoltar aquí al Sabadell en joc.
Ho dius per alguna cosa, això de cuidar la veu? Que no va sonar bé?
A tu especialment. A tu especialment t'has de cuidar la veu. El Sergi me'n refio més. Però vaja.
Ens hi posem en una estoneta a 9:45. Ja estarem de nou en marxa amb la prèvia, i simplement per acabar-ho de recordar a tothom, Pau Vituri, que avui tornarem a tenir aquesta senyal sincronitzada amb les imatges de Footers. Això sí, a tothom que és més clàssic, que abandoni per un dia un altre cop la ràdio de tota la vida i que ha de saber que ho ha de fer a través del servei online d'en directe.radiosabadell.fm. A partir d'aquí, imatge i so sincronitzada per seguir aquest partides.
I això ho hem insistit més d'un cop, que això va en funció també de l'internet de cada usuari, de la velocitat d'internet. En cas que hi hagi un petit delay, amb el reproductor de Ràdio Sabadell també es pot jugar per sincronitzar al 100% les imatges amb la narració del Sergi Garcés. Sergi, Adri, una abraçada.
fins aquest vespre.
Fins després.
Ànims, que ja queda menys.
Ens quedem amb aquesta conversa que mantenia fa uns minuts el Sergi Garcés, precisament amb el president de la Federació Catalana de Futbol, el Joan Soteres, en la seva visita a l'hotel de concentració del Centre d'Esport Sabadell.
Però Joan, una mica preguntar-te per aquesta visita, que suposo, més enllà del que pugui pensar la gent, en qualitat de president de la Federació Catalana, és extensible als altres dos clubs que també continuen en marxa.
Sí, home, aviam, jo avui estic aquí com a president de la Federació Catalana de Futbol. Tenim tres equips catalans en aquest play-off, tots tres classificats al primer monitori, que això és un èxit horrorós. Ahir vaig estar amb el Cornellà, avui estic amb el Sabadell, ara vaig a veure el Barça. Estarem, com a president, tinc que estar al costat dels clubs catalans. Doncs clar, què us haig de dir? De qui sóc jo? Pues del Sabadell.
Com ho veus tot plegat? Perquè, com dius, han arribat els tres, cadascú amb les seves característiques. No sé si t'atreveixes a ser molt optimista, no tan optimista.
Bé, és play-off. Ara ho comentava amb el Bruno, dic que això és play-off i s'ha de tenir doncs, la dosis de sort. Doncs que jo vaig tenir Eibar i que si el Sevilla la té, el partit de l'altre dia doncs, no va tenir sort perquè ens van empatar en el 93 i pico i en canvi després vam tenir sort perquè doncs, en la pròrroga doncs, va haver una jugada que va ser sort pel Sabadell. Però això és futbol, a part de jugar millor o jugar pitjor, lo important de veritat és que, bueno, que tinguis aquesta petita dosis de sort i que t'ajudi les jugades, aquests petits detalls, doncs per poder doncs, passar a l'eliminatòria, que serà difícil, que no és fàcil, eh? Vull dir que no es pensen que és fàcil, que no ho és de fàcil, perquè tots els equips estan pensant el mateix, estan pensant avui guanyar i arribar diumenge a la final, vol dir que... Però bueno, jo confio molt en l'Antonio, confio en la plantilla, confio en aquesta gestió que s'està fent i confio doncs, que el Sabadell, doncs, bueno, que pugui arribar on tots volem que arribi i on es mereix estar, que és a segona divisió.
Des de l'experiència, ja sé que han passat molts anys i són dos equips diferents, però Joan Soteres com a president ja sap el que és deixar fora del camí a la cultura leonesa.
Sí, el 2009, recordeu-vos-en, que també vam anar amb desfavorits al camp de la cultural, que havíem empatat a casa, i vam guanyar 0-2, crec que em recordar, 0-1. Que vam guanyar el partit, me'n recordo perfectament aquell partit, que també anàvem ja pensant doncs, que podia passar de tot, no? I després, desgraciadament, me'n recordé de l'altre partit, que aquell any me'n vull recordar. Però bueno, passant molts anys, i sí, la cultural se'n deuen recordar de nosaltres que ja el vam fer fora d'un play-off.
Et faig la penúltima pensant una miqueta en el format. Dissabte tens la final dels catalans, aquests dies vivint de prop i tant de bo que el diumenge i tant de bo sigui amb el Sabadell, però si no amb algun altre català l'experiència de viure. Com ho valores? Un format que havia generat una mica d'expectativa perquè és la novetat. Per l'espectador sembla que està agradant molt. No sé si pels que ho patim en primera persona agrada tant o no.
A veure, agrada perquè l'excepcionalitat del moment ens fa jugar aquest tipus de play-off. A veure, jo ahir vespre estava sopant amb companys meus de la federació i estàvem parlant de que si aquest format seria bo o no seria bo. Jo crec que el que tothom vol, i sobretot els socis del Sabadell i qualsevol equip, és que el format sigui de partit a casa i partit a fora i que el soci pugui disfrutar d'un play-off. Que, evidentment, la gràcia és que tu puguis jugar a casa teva amb tota la teva afició i que la festa aquesta, que si es guanya és excepcional i si es perd mala sort. Però això no es pot trencar, jo crec que hem de tornar en el format habitual.
Faig l'última, no et pregunto per la famosa plataforma, que ja n'hem parlat quan ha tocat dels ascensos i no descensos, et pregunto per la composició de grups, que era un autèntic puzzle, i en aquest sentit, de manera molt concreta, pels equips de Sabadell, aquest punt de no anar cap a la comarca, anar cap al Bages, no sé si és que les càbales no donaven per més tota la composició de grups.
Bé, de la plataforma no en parlaré perquè aquí se'n recorda de mi i estic molt content que se'n recordi tant de mi, que es vagi distraient parlant de la plataforma i parlant de mi. Després, en quant als grups, els grups s'ha intentat fer per proximitat perquè després de fer diverses preguntes a diversos clubs, ells creien, no sé si el cas de Sabadell és un cas també excepcional, però a la gent els agrada molt que hi hagin els partits de rivalitat. No perd aquesta rivalitat que tenen equips d'un costat de l'altre i ens van demanar que si podien fer-ho per proximitat, la primera fase, doncs millor per poder tenir aquests derbis que tenen, doncs que si no, si ho fas per sorteig, a vegades no existirien. I després, després quan anem a la segona fase, aquí sí que hi ha classificació pura i dura i aquí hi haurà el que hi haurà i anirem on anirem.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Doncs aprofitant aquesta avinentesa, ara que ho comentava el Joan Soteres, el sabadellenc, el president de la Federació Catalana de Futbol, recordem que l'ens federatiu va confirmar ahir aquests subgrups de primera i segona catalana de la temporada que ve. Faltarà aprovar la proposta, però el primer esborrany és el mateix que va donar a conèixer fa un parell de dies. Sergi Parc, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Pau.
Recordem que aquest any la Lliga tindrà dues fases. Els grups estaran dividits en subgrups i aquí hi ha hagut una certa polèmica. De seguida també ho comentem, perquè d'entrada els grups, o els subgrups, millor dit, no és que estiguin especialment unificats per criteris de proximitat geogràfica i d'entrada perquè la segona fase reinicia la puntuació. És a dir, un equip que s'ha quedat a un punt de la fase d'ascens parteix amb els mateixos punts, 0, que un punt, o que un equip, millor dit, que ha acabat últim sense massa puntuació. Però vaja, comencem, si em sembla, per la primera catalana, on el Sabadell Nord, recordem, jugaria en el subgrup UB, amb rivals com la Guineueta, el Mataró, el Júpiter, les Franqueses, el Mollet, el Parets, el Rubí, el Sant Cugat i el Llefià. No sé què és el que s'ha comentat des de Can Uriac.
Ja et dic que la línia general de tots els conjunts sabadellencs ha estat la de precaució, la de mostrar prudència, i Pablo Becerril, el tècnic del Sabadell Nord, no n'ha estat una excepció. En el cas de la primera catalana, els quatre primers són els que jugarien a la segona fase per l'ascens i la resta ho farien per la permanència, però com diem, de moment el nou tècnic arlequinat prefereix no mullar-se sobre si aquest nou sistema que ha imposat la federació li podria afavorir o no al Sabadell Nord.
Sobre el paper, molta incertesa. De moment tampoc és un format de competició nou, més express, amb dos fases. Bueno, ens haurem d'adaptar tots. Per la dimensió dels rivals, doncs, bueno, ja... jo percebo una igualtat molt marcada amb pressupostos alts, amb algun acabat d'ascendir que també té un bon pressupost. Bueno, veurem això fins que no sapiguem les plantilles i la gent comença a competir i veiem com rendeix cada equip. És una mica incògnita, però sí que el veig de partida molt igualat.
Doncs com has dit tu, Sergi, molta prudència. De moment el Sabadell Nord, amb aquesta confecció del subgrup de la temporada que ve, a primera catalana, el subgrup UB, insistim, on estarà l'equip de Can Uriac. Baixem un esglaó. A segona catalana tenim tres, i tindrem tres representants de la ciutat, Sabadell B, Sabadellenca i Tibidabo, formant part, en aquest cas, del grup subgrup, ja ho direm bé, això hem de canviar el xip, subgrup 4B, amb el Caldes, el Cardedeu, el Gurb, la Torreta, l'Uàrbic, el Ripollet, el Sant Julià de Vilatorta i el Torelló. No sé què han opinat en aquest sentit també els tècnics dels conjunts de la ciutat.
Si et sembla, comencem per la sabadellenca, que és l'equip de Sabadell que millor classificat va quedar la campanya passada, amb Jesús Rueda Betis, el seu tècnic, que més enllà del sistema, el que no li ha convençut del tot és el que comentaves al principi, Pau, el criteri de proximitat geogràfica, que en teoria era un dels criteris primordials a l'hora de configurar aquests subgrups i que finalment, com s'ha vist, perquè hi ha molts equips, per exemple, de la Plana de Vic en aquest subgrup 4B, doncs no ha quedat del tot, no és un dels criteris prioritaris finalment en aquests subgrups. Això és el que no li ha convençut del tot a Betis.
Si es por cercanía, pues tenemos que viajar a San Joan, a San Juan de Vilatorta, Torelló, Arbit, Gulp. Entonces, bueno, sus motivos tendrán por hacerlo así, pero claro, el año que viene van a caer muchos, van a tener que defender muchos equipos. No sé en qué posición vamos a tener que quedar para poder salvarnos.
Clar, aquí, per exemple, en el subgrup 2 de segona catalana, el 4A, trobem equips d'aquí ben a la vora, ara tiro de memòria, però diria que hi ha el Castellà, hi ha el Sant Quirze, hi ha el segon equip del Cerdanyola, per tant, són aquests criteris que poden grinyolar, en certa manera, per equips molt modestos, on també els desplaçaments compten i molt. Més veus, el Sabadell B, per exemple.
El Sabadell B, escoltem ara Bernat Mosqueres. Si un dels criteris que podia provocar una mica de controvèrsia era aquesta proximitat o no geogràfica en els subgrups, l'altre és el que comentaves també al principi, Pau, sobre la no acumulació de punts a la segona fase, és a dir, tot el que tu sumis en aquesta primera fase del campionat...
No serveix per res.
No serveix per res, perquè a la segona fase tots comencen de nou amb 0 punts. Tot i això, tot i que alguns ho puguin veure com un factor negatiu, el tècnic del Sabadell B, Bernat Mosqueres, sí que hi rescata un costat positiu.
És un format diferent, no estem acostumats, a que la Lliga duri molt i també això et dona més possibilitats de cara al següent format en cas de poder pujar. Nosaltres, per exemple, aquest any vam arrossegar durant molt temps una situació d'estar allà baix i és complicat i a partir d'aquí, doncs, un cop passat la següent volta, sí que és cert que tot comença de nou. bueno, ja et dic, és un format innovador, és un format que segurament ens trobarem, que tothom voldrà des del primer moment anar cap endavant, i que la segona volta, doncs això, quan serà nou, i tindrem com una altra temporada.
Jo insisteixo, a mi em costa veure aquest últim aspecte, perquè al final pot desvirtuar fins i tot una mica la competició. Un equip a la primera fase que a 8 jornades per acabar, per exemple, ja no tingui cap opció d'assolir la fase d'ascens, es pot deixar anar absolutament i pensar en aquesta segona fase. I fins i tot, insisteixo també, un equip que quedi, per exemple, a només un punt d'aquell llindar de l'ascens, que no tingui aquest premi a la segona fase, tampoc ho trobo massa normal. Però vaja, opinions per tots els gustos. Com l'última dels també equips de segona catalana sabadellencs, el Tibidabo.
Això últim que has comentat, Pau, sobre aquest possible quart classificat que només es quedi a un punt de jugar-se l'ascens a la segona fase i que finalment, després de la segona, hagi de començar amb 0 punts, igual que l'últim classificat, és també una mica el que ha criticat Dani Leoncio sobre aquest sistema, però mirant cap a casa seva, és evident que el Tibidabo, el seu objectiu serà aconseguir la permanència, i més veient el rendiment de la campanya passada, recordem, QE del grup 4 de segona catalana i salvat davant la resolució de la Federació Catalana de no aplicar descensos. Amb aquest nou sistema, el que veu el tècnic del Tibidabo, Dani Leoncio, es una doble oportunidad para los seus homes de conseguir la salvación.
Está claro que nuestro objetivo, visto lo que la temporada como se desarrolló el año pasado, es para la permanencia. Y con este formato lo que se nos brinda es dos oportunidades para conseguir el objetivo. Ya que si no quedas entre los cuatro primeros, vuelves a empezar con cero puntos y tienes la segunda oportunidad. Sobre ese lado, como club y con el objetivo que tenemos nosotros, pues nos parece bien.
Doncs aquestes són les reaccions dels clubs sabadellencs a aquest innovador sistema que s'ha hagut d'improvisar, en certa manera, després que la Federació Catalana de Futbol resolgués les competicions amb ascensos, però sense descensos un cop es va donar per acabada la temporada. En canvi, Sergi, el futbol base, és a dir, de cadet cap avall, en aquest cas, el que es va decidir va ser no aplicar ni ascensos ni descensos. Això va provocar el rebuig d'un bon grapat de clubs que es van agrupar en aquesta plataforma Units pels Ascensos, la qual ja hem donat veu també aquí a Ràdio Sabadell, que segueixen fent passes, en aquest cas, en la seva reivindicació.
Sí, un moviment, recordem, on hi formen part, per exemple, el Mercantil i el Can Rull Rómulo Tronchoni, i comentàvem que després d'intentar-se reunir i buscar una solució amb el mateix ens federatiu, la Federació Catalana, no s'ha pogut certificar res, i finalment l'agrupació va decidir tirar pel dret i recórrer a la justícia ordinària. Doncs bé, el recurs ha estat admès a tràmit pel jutjat de primera instància, així que aquest moviment seguirà donant molta guerra pel que consideren que s'ha d'aplicar al més just.
Doncs estarem pendents aquí a Ràdio Sabadell, un moviment on també hi tenen veu i vot equips de la ciutat, com el Mercantil, un dels clubs més actius en aquest sentit, o també el Can Rull Rómulo Tronchoni. Sergi, gràcies.
Fins ara, Pau.
Un minut per arribar a les 3 de la tarda, moment de baixar la persiana de l'Hotel Suís d'avui, dijous 23 de juliol del 2020. Ja sabeu que aquesta nit, ja ho direm bé, tenia una cita aquí a Ràdio Sabadell a partir de les 10, a partir de 2:15, amb la prèvia d'aquest Cultural i Deportiva Leonesa Centre d'Esports Sabadell, semifinal del playoff que viurem en directe a la 94.6, i on l'equip d'Antonio Hidalgo es juga el bitllet per la final del playoff. Viurem aquest partit, com sempre, en directe des de la Ciutat de Màlaga amb el Sergi Garcés i l'Adrián Arroyo. Res més, el programa d'avui l'hem fet possible amb la Rocío García, les vies de so, el Sergi Parc, la redacció, servidor Pau Vitorí, qui us ha parlat en nom del Departament d'Esports d'aquesta casa. En uns minuts podreu tornar a recuperar aquest programa previ al Cultural i Deportiva Leonesa Centre d'Esports Sabadell. Una abraçada i fins aquesta nit. Que vagi bé. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.